I obrim la pàgina social. La Fundació Bimar i l'Ajuntament de Platja d'Aro han oficialitzat la concessió d'un terreny per desenvolupar la seva tasca en suport a les persones amb discapacitat al Baix Empordà. Per conèixer una mica més amb una mica més de detall aquest acord i, sobretot, per conèixer una mica més l'activitat d'aquesta Fundació Bimar, tenim amb nosaltres en Jordi Sistach, que és el vicepresident d'aquesta fundació. Senyor Sistach, bon dia.
Bon dia.
Per començar, expliqui'ns una mica sobre aquest acord amb l'Ajuntament. Què s'hi farà en aquest espai de Platja d'Aro?
Doncs el projecte és fer-hi una residència per persones amb discapacitat que tingui una capacitat de 30 residents més els que puguin venir, es calculem fins a uns 20 o 25, de centre de dia.
Escolti, expliqui'ns, la Fundació Bimar, alguns de nosaltres la coneixem per haver-ne vist vehicles amb el logotip de la Fundació circulant per les nostres carreteres, però més enllà de, ja sabem, és una fundació que treballa amb gent amb discapacitats, però expliqui'ns una mica de detall qui són i sobretot què feu.
Doncs amb molt de gust i moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat. La Fundació Bimar, és a dir, els seus antecedents, els podríem situar cap a l'any 1960 i escaig, quan uns pares del Baix Empordà, principalment de Palamós, però també n'hi havia de Palafrugell, de Sant Feliu, de Platja d'Aro, amb fills amb discapacitació, es reunien per compartir la seva angoixa i per intentar solucionar el problema dels seus fills. Aquestes reunions es feien a la parròquia de Sant Joan de Palamós i l'anfitrió de totes aquestes parròquies era mossèn Gomercín Vilagran. D'aquelles reunions informals i d'aquell lideratge de mossèn Gomercín Vilagran, cap a l'any 69 surt una delegació d'una altra associació que hi havia a Girona que es deia Àngelus. O sigui, el 69 es converteix en subdelegació, delegació de l'associació Àngelus. El 78, el que era una delegació d'Àngelus, es converteix en una associació independent que es diu Associació Els Àngels, sempre amb el mateix objectiu. El 1999 es converteix en fundació privada. Aquest és el currículum administratiu d'aquesta entitat. Pel que fa a les peticions, evidentment, com a pares, sempre busca tres coses. Nosaltres ho resumim amb un llit, sí, un lloc de treball i la capacitat de gaudir del lleure. Quan diem un llit, parlem del dret a l'habitatge, que és un dret que té qualsevol persona. Sí. Quan parlem d'una feina, un treball, parlem d'atenció diurna, i quan parlem de capacitat del lliure, parlem capacitat de gaudir de la vida, parlem de les aspiracions de qualsevol persona. Mirin, a les primeres reunions, mossèn Gomercín Vilagran sempre ens deia, perquè jo m'hi vaig incorporar l'any 83, sempre ens deia: no amagueu els vostres fills, no us sentiu culpable, ja, no demaneu justícia.
Aquest és un clam una mica compartit entre totes les persones que treballen amb gent amb discapacitats, eh?
Efectivament, i mossèn Gomercín Vilagran era un gran humanista, a part de mossèn era un gran humanista, que arrela el seu pensament amb la profunditat de la humanitat. I aquí no hi havia cap missatge que fos transcendental, únicament això: no us sentiu culpable, no us amagueu i demaneu justícia, no pas almoina. Que quan deia no us sentiu culpable, doncs intentava lluitar contra tota la problemàtica psicològica que tenen els pares en aquesta circumstància. Ja. Quan deia no us amagueu, parlava de la inserció social. I quan deia demaneu justícia, doncs demanava la igualtat de tots davant de les diferències. Un missatge, doncs, per mi profundament humà. Pel que fa a les reivindicacions, primer va ser l'escola, i d'aquesta primera reivindicació va venir l'Escola dels Àngels. Al cap d'uns anys, quan van començar a sortir els primers usuaris escolaritzats, es va parlar d'un lloc de treball, i després, amb els anys, es va demanar ja residència, és a dir, acolliment residencial. Per dir-ho d'alguna manera, l'evolució de l'associació, dues coses, respon també a l'envelliment dels pares, que cada vegada veuen que les necessitats són diferents. Yeah. Segona cosa, no, aquesta evolució tan administrativa com amb les peticions correspon gairebé amb un o dos anys de diferència amb les que han fet totes les altres associacions, almenys que jo conegui, de les comarques gironines. De manera que som una representació de la societat civil que viu una determinada circumstància i que s'identifica amb les altres associacions que ara són grans fundacions com la Fundació Ramon Noguera, la Fundació MAP, la Fundació La Fageda d'en Jordà, Alte, Maastricht, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Girona ha tingut sempre la mateixa evolució i Vímet, en aquest cas, és la representació del Baix Empordà, encara que en el Baix Empordà hi ha altres entitats que treballen molt dignament pel mateix, amb el mateix objectiu que nosaltres.
Senyor Sistac, deia fa un moment, en aquest conveni que hem fet amb l'Ajuntament de Platja d'Aro i construirem un centre, quants centres tenen ara mateix a la comarca?
Nosaltres tenim 3 llars residències per 34 persones, tenim una residència per 16 persones, tenim 2 centres de dia i tenim un servei de suport a la pròpia llar. Uh-huh. En total,
digui, disculpi, que l'he tallat.
En total atenem 90 i escaig persones. Ens hem convertit ja en una empresa de serveis. Tenim 60 treballadors i estem immersos en tota la problemàtica empresarial del tercer sector.
Escolta, i aquest de Platja d'Aro, no sé si em pot parlar una mica de terminis, de quan està previst obrir-lo, de quina capacitat tindrà, de quants metres quadrats farà, una mica 4 dades per poder-nos posar una mica en context.
Perfecte. La parcel·la té 2.000 metres quadrats, està situada a la vora del que diem el Parc dels Estanys, i entra una miqueta. És una parcel·la magnífica. Els nostres usuaris tindran un jardí que serà el parc urbà, que convido a tots els que no el coneixin el visitin. Uh-huh. La construcció també té 2.000 metres quadrats. Està pensat en dues plantes. La planta de baixa serien els serveis centrals, els serveis de dia, i la planta de dalt de baix seria els serveis de dia, i la planta de dalt seria les habitacions. Hi haurà 30 habitacions amb 3 grups de 3, de manera que seran grups de 10 persones que tindran una gran sala d'estar, i allò serà casa seva. Ja. Per dir-ho d'alguna manera, volem crear un ambient d'intimitat on 10 persones convisquin i puguin dinar a part o sopar a part, si els monitors o la direcció del centre ho considera oportú, i per evitar les conglomeracions o fer grups excessivament dificultosos. Aquesta és la idea. Està situada en un lloc privilegiat, per una banda, tant com hem dit, en un entorn meravellós, però també a 2 minuts del centre de Platja d'Aro, i respon a les corrents ordinari actuals d'inserció de les persones en la xarxa social, ja, del municipi on estan vivint. Penso que serà un gran centre. La nostra intenció seria començar aquest any, al llarg de l'any 18, mm-hmm, i la construcció està prevista per 24 mesos.
Per tant, això estaria, ens posaríem el 2020, eh?
El 2020, si tot va bé. Esperem que vagi bé.
Escolti, sobre el funcionament de la Fundació, una mica més, com es finança una estructura com aquesta que ja deia vostè, som gairebé al llindar de ser una empresa de serveis. Com es finança?
Doncs nosaltres ens financem gairebé de manera exclusiva amb el consell amb l'administració. Uh-huh. I el consell amb l'administració doncs, ens dona la garantia de que cada mes, diguem, cobrem i ens toca a nosaltres administrar. Val a dir que, i ho sap tothom, que no estem en els millors temps, que el concert em sembla que fa 7 o 8 anys que és el mateix i que és evident també que la vida ha pujat, per tant la situació per nosaltres se'ns posa cada cop més difícil i ens obliga a buscar finançament no tant per viure, sinó per aconseguir aquest plus de qualitat, les furgonetes que vostè m'esmentava. Tot això doncs, ens ho hem de buscar nosaltres amb subvencions, amb peticions, amb donacions, etc, perquè és el que és evident que no podem tenir 12 persones tancades en un pis perquè acabaríem malament i per tant nosaltres volem, i això es diu al personal, escolteu, el cap de setmana sortiu i sortiu, aneu a la muntanya, aneu al mar, perquè el que no volem és tenir la gent estabulada, sinó que la gent doncs surti i gaudi del lleure,
que facin vida, la vida que fa tothom en qualsevol cas, vida normal i corrent, vida rutinària, no sé, per dir-ho d'alguna manera, sí. Senyor Sistac, vostè, si em permet saltar d'àmbit, vostè és també president de l'Associació dels Amics de les Illes Formigues. Demà es presenta el llibre d'en Gabriel Martín sobre una mica sobre la història d'aquest petit arxipèlag, es presenta a Palamós. Vostès l'estiu passat van organitzar una manifestació submarina per defensar l'entorn de les formigues. No sé si preveuen noves accions.
Pensàvem repetir-la aquest any, ara publiquem un llibre i el nostre objectiu és la conservació d'aquest entorn i l'estratègia passa per la conscienciació social i aquí s'insereix el llibre i aquí també hi cap la manifestació i aquí cap per qualsevol acte que ens ajudi a defensar aquesta idea. I la segona estratègia és urgir a l'administració perquè actuï. Sabem que és difícil perquè és un lloc on s'hi solapen l'administració estatal, l'administració catalana i l'administració també municipal, i aquesta complexitat ho fa tot molt difícil, però estem convençuts que sense la pressió ciutadana difícilment podrà actuar l'administració, i també estem convençuts que qualsevol actuació de l'administració sense el suport ciutadà també difícilment podrà ser efectiva. De manera que la nostra il·lusió seria actuar una miqueta d'oli que afavoreix el funcionament de tots, perquè realment és un lloc meravellós. Nosaltres som veïns d'aquest lloc i com a bons veïns ens toca defensar-lo. Encara que no som ni pescadors, ni submarinistes, ni investigadors, ni biòlegs, ni especialistes en res.
No cal ser tot això, no?, per estimar una mica l'entorn.
Evidentment, i aquest és el nostre discurs. Evidentment, també tenim pescadors i submarinistes en el grup, però el nostre discurs és el del sentit comú, de l'avi i de l'àvia, que veient el territori se l'estima i diu que a veure què els hi quedarà als nostres fills.
Consideren que estan en risc l'ecosistema de les formigues?
Evidentment està variant, i aquí no som nosaltres qui ha de dir per què, però podem ja compartir amb tothom que el canvi climàtic és un dels factors importants i que la pressió humana és una altra. Per tant, hem d'ordenar els usos per prohibir, per evitar els abusos i per garantir que aquells mateixos usos tindran sostenibilitat en el futur.
Escolti,
i això no és nou.
El 20 de març el diari de Girona publicava una notícia sobre una troballa d'un vaixell romà enfonsat a les formigues. Quina valoració en fan d'aquesta troballa? I vaja, què se n'ha fet? Què se'n farà d'aquest vaixell?
Bé, això forma part del patrimoni, que no només és el paisatge i la riquesa biològica, sinó també la riquesa històrica, que aquí hi és, i molt abundant. Què se'n farà? Doncs, si ho vols saber, el convido a una conferència que farem el dia 25 de maig a Palafrugell, on els experts del CRAC, que és el Centre de Recerca Arqueològic de Catalunya, faran per informar d'això, i ho faran a les vigílies de tornar a iniciar. Efectivament, és un gran vaixell amb moltes àmfores que estan conservades, i que corren el risc de ser expoliades.
Ja.
I, a més, no és l'únic, segurament n'hi ha més, i això es porta amb la discreció oportuna per no provocar que hi hagi gent que vulgui expropiar-se pel seu compte.
Senyor Jordi Sistac, hem volgut aprofitar que el teníem aquí per parlar una mica sobre les formigues, però vaja, l'hem trucat en qualitat de vicepresident de la Fundació Vimar per parlar sobre aquest acord que han signat recentment amb l'Ajuntament de Platja d'Aro. Gràcies per atendre la nostra trucada. Escolti, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies, bon dia.